Són les 8 del matí. Molt bon dia a tothom.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Les 8 del matí de dimarts 27 de maig del 2025. Ara mateix a Verges hi tenim 18 graus, a Pals 19, a Calonja 17 i avui al Baix Empordà tindrem un dia força tranquil. Els núvols que hi ha ara al matí s'aniran trencant, a la tarda farà sol, bufarà una mica de vent i les temperatures encara seran suaus, però compte perquè demà ja comença la calor forta de veritat. Avui al Supermatí explicarem que els pescadors de Palamós alerten que les restriccions de la Unió Europea podrien fer inviable la seva activitat, que Mònica Alcalà assumeix la presidència d'Esquerra Republicana al Baix Empordà i marca l'horitzó de les municipals 2027, que el Consell Comarcal impulsa visites guiades adaptades per fer el turisme més accessible o que Palamós premia 3 joves pel seu treball de recerca sobre esport. I també parlarem sobre esport, cultura i cohesió social. I també parlarem d'esports, de la torrellenca Txella Lós, de 13 anys, que s'ha proclamat campiona de Catalunya de golf i viatja aquesta setmana a l'europeu. I atenció a això, també aquest campionat europeu de perruqueria canina que l'ha guanyat la begurenca Clàudia Caballero. L'ha guanyat, no, competirà, perquè ha quedat en segona posició a l'estatal. Tot això ho expliquem avui, ara que són les 8 i 2 minuts pràcticament. Ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital, Ràdio Begur i Ràdio Bisbal. Avui al Supermatí entrevistarem Carme Vinyoles, és la directora de Valentes i Acompanyades, per parlar de les mocions contra els matrimonis forçats que s'estan aprovant a molts ajuntaments. I com cada dimarts parlarem de llibres amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cogut de Torroella. Tot això de seguida, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Carla Saló, bon dia.
Bon dia.
Oriol Bernà, bon dia.
Hola, bon dia.
I jo mateix, que sóc en Dani Cordés.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Els pescadors de Palamós alerten que la limitació de 120 dies de pesca anuals ideada per la Unió Europea fa inviable econòmicament la seva activitat. Així ho ha explicat el patró major de la confraria de pescadors de Palamós, Miquel Mir, en una entrevista al Supermatí.
Mir reclama com a mínim que es puguin treballar 180 dies, l'equivalent a 9 mesos l'any, per assegurar la continuïtat de les barques i dels llocs de feina. Tot i que les captures d'aquesta temporada han estat bones, amb molta gamba, escamarlà i lluç, els preus s'han mantingut molt baixos des del mes de març. Segons Mir, això s'explica perquè les limitacions de quilos provoquen un excés de peix al mercat, fet que fa baixar els preus i desequilibra el sistema.
Una altra de les notícies destacades del dia, els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 18 i 23 anys a Palafrugell per diversos robatoris amb força a establiments de Mont-ras i de Palafrugell. Un d'ells està vinculat amb 3 robatoris en menys de 2 setmanes. Els detinguts tenen antecedents i van passar a disposició judicial a la Bisbal, que no sabem si n'ha quedat presó o els ha deixat en llibertat. Mònica Alcalà és la nova presidenta d'Esquerra Republicana al Baix Empordà. La regidora, portaveu d'Esquerra Palafrugell, diputada de la Diputació de Girona, Mònica Alcalà, és la nova presidenta de la Federació Comarcal. Carme Vall serà la secretària general. És l'única candidatura que es va presentar i ha rebut el suport unànime de la militància en el congrés celebrat a Torroella de Montgrí. El Consell Comarcal del Baix Empordà impulsa un cicle de 4 visites guiades accessibles per col·lectius amb discapacitat física, auditiva, visual i cognitiva.
Totes les visites se celebren en espais de la comarca que s'aglutinen sota el segell Turisme per a tothom al Baix Empordà, que precisament promouen la inclusió i el turisme accessible a la comarca. A hores d'ara s'han ofert visites a l'Estartit i Ullastret i n'hi ha de programades a Palafrugell i Platja d'Aro.
La colla gegantera de Palafrugell fa una crida a omplir Plaça Nova avui dimarts per la gravació d'un programa de televisió. Serà avui entre 3:45 i 6:45. La colla gegantera de Palafrugell demana la participació del públic per donar visibilitat als gegants del poble. I a la Bisbal comença una nova formació adreçada a persones aturades de més de 45 anys.
El curs està pensat per capacitar futurs vetlladors, monitors de menjador i responsables de transport escolar amb l'objectiu de reforçar la seguretat i la professionalització als centres educatius del municipi.
Ha entregat el Premi de Recerca Vila a 3 alumnes de l'Institut de Palamós.
El jurat ha valorat l'originalitat de les propostes, la seva aplicabilitat al municipi i l'ús rigorós de tècniques de recerca. Les 3 propostes aporten una mirada innovadora sobre temes d'interès local com l'urbanisme, la cohesió social i l'esport.
La sardana Aires de plec del figuerenc Aniol Masdeu ha estat reconeguda amb l'accèssit del Premi Popular de la Sardana 2024.
La peça està inspirada en el to festiu de la plec de la Bisbal i és la segona sardana del jove compositor que, a més, és trompetista de la cobla La Principal de Banyoles.
Anem als esports. Bé, de fet, anem a les competicions. Poder la primera no és esportiva del tot. La begurenca Clàudia Caballero ha guanyat la plata al Campionat d'Espanya de Perruqueria Canina.
Sí, la perruquera canina va destacar en la categoria Asian Style, amb un caniche, i gràcies al resultat s'ha classificat pel Campionat Europeu.
I l'empordanesa Txell Alós s'ha proclamat campiona de Catalunya de golf en categoria infantil.
Amb només 13 anys, la victòria li permet disputar el Campionat d'Espanya al juny i l'europeu d'aquesta setmana a Escòcia. La competició s'ha disputat al camp La Roca Golf, a la comarca del Vallès Oriental, i ha reunit jugadors i jugadores de categories infantil Alaví i Benjamí.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Del Baix Empordà i també més allà, perquè estan passant força coses. Per exemple, que a Brussel·les Espanya busca el suport necessari perquè el català sigui oficial a la Unió Europea. La proposta podria votar-se avui mateix i es planteja una aplicació gradual, començant el 2027. Tot i el suport d'alguns països, el Partit Popular Espanyol està pressionant contra l'aprovació i països com Itàlia continuen mostrant reticències. La Moncloa ho nega, però el Financial Times parla de pressions diplomàtiques. La Generalitat reforma la DGAIA i la converteix en una nova Direcció General de Prevenció. Perdrà competències en ajuts i contractació, però guanyarà pes en prevenció i control. La consellera Martínez Bravo anuncia 300 nous professionals i una nova oficina de seguiment. El canvi s'accelera després del cas d'una menor abusada mentre estava tutelada. Catalunya tindrà nous jutjats per fer front a l'increment de casos de violència. Es crearan 4 jutjats exclusius per violència masclista i un per delictes contra la infància. També s'incorporaran nous fiscals i jutges especialitzats. El govern preveu que entrin en funcionament abans d'acabar l'any. Confirmen un cas de tuberculosi extremadament resistent a Catalunya. És el primer en 5 anys. Salut assegura que no hi ha contagis i que la persona afectada ja rep tractament. Aquest tipus de tuberculosi és molt més difícil de tractar, tot i que no és més contagiosa. El govern espanyol donarà 100 euros anuals per ulleres o lentilles a menors de 16 anys. L'ajut serà universal i s'aplicarà a partir del curs vinent. L'objectiu és combatre el fracàs escolar causat per problemes de visió que no es detecten. El pla BEO arribarà a 700.000 infants. I han condemnat 2 exdirectius de Volkswagen pel cas Dieselgate. Un ha rebut una pena de 4 anys i mig i l'altre de gairebé 3 anys. El tribunal alemany confirma que van participar en la manipulació dels sistemes d'emissions dels motors dièsels. Altres 2 directius estan condemnats amb penes que es poden commutar.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I pel que fa al temps, jornada novament tranquil·la al Baix Empordà, els núvols baixos que hi ha aquest matí desapareixeran i deixaran una tarda amb domini del sol i alguns núvols prims. El vent bufarà de nord al matí, mentre que el Garbí s'acabarà imposant a la tarda. Avui serà l'últim dia, per tant, amb temperatures suaus, perquè a partir de demà dimecres la calor d'estiu arribarà amb majúscules, amb valors de 30 graus o més a l'interior. Xafogó a la costa, amb algun banc de boira puntual. Per tant, a partir de demà, calcem-nos. El comentari d'avui ens envia l'escriptor Pere Maruny.
Romanyà de la Selva dona el tret de sortida al tercer cicle de concerts d'estiu. El Festival Xalaro celebra la seva 11a edició amb 16 espectacles gratuïts. Palafrugell dona el tret de sortida a la 63a edició de les festes de primavera amb propostes per a tots els públics. Aquestes són les 3 primeres notícies que m'apareixen a la web d'aquesta nostra emissora, i és del tot normal. Bé, si deixem de banda la redundància del tòpic d'un altre tret de sortida amb 2 titulars gairebé consecutius. I és que el nostre estimat Empordà, a partir del 1 de maig, una jornada per recordar l'assassinat de treballadors a mans de capitalistes i que el capitalisme ha transformat en jornada d'oci i consum, ja es flaira la temporada d'estiu. A les poblacions costaneres, el ritme vital durant aquest període es transforma de manera radical. Pels qui no hi han viscut mai, es fa difícil d'entendre. L'altre dia, sense anar més lluny, un entrenador d'un club de Palafrugell, que no és de Palafrugell, va idear uns horaris d'entrenament pel seu equip juvenil sense pensar ni per un moment que les seves jugadores fan temporada. És a dir, que passaran 3 mesos treballant de sol a sol. Vaja, que planificar entrenaments a l'agost en un lloc com Palafrugell no és una bona idea. El company Andreu Paneca escrivia fa uns dies en aquesta mateixa secció sobre la sobirania del temps i posava sobre la taula... ...en comprar-se la seva tranquil·litat venint de vacances. El temps ho és tot, el que tenim els éssers vius, el temps que tenim fins que deixem de ser-ho. Però alguns ja fa molts segles que se les han empescat per tal que el temps també suposi una línia de diferència entre uns humans i uns altres. Doncs res, donem el tret de sortir de la temporada estiuenca. Ànims a tots els que la patiran i que la gaudeixin els qui s'ho puguin permetre.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Vaig caminant com el firaire, pres del seu vent sota els estels. De la Barcelona al Caire canta...
Ja l'heu identificat, són Charango. Fa temps que, evidentment, es van separar i per tant fa temps que no treuen música, però aquest és un dels seus clàssics, és Músic de carrer.
Per robar la lluna. Sobre la pell el sol ens crema, si estem junts crema la nit. Malgrat camino sense cap casa, sóc l'aixopluc dels teus petons. Vinc a encendre foc a la plaça. A les dunes, el teu cos sota la lluna m'atrapa quan cau la nit i el matí sempre m'aparta, no hi seré per despertar-te, em va agradar estimar-te ahir. De les valls fins a les dunes, el teu cos sota la lluna m'atrapa quan cau la nit i el matí sempre m'aparta, no hi seré per despertar-te, em va agradar estimar-te ahir.
Per matí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
pràcticament un quart de nou del matí, som al Supermatí, som a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital, Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. Durant els darrers mesos, ajuntaments d'arreu de les comarques gironines, entre ells la Bisbal, han aprovat una moció en contra dels matrimonis forçats. Aquesta és una de les propostes, una proposta que està impulsant l'entitat Valentes i Acompanyades, amb la voluntat que els municipis catalans es declarin lliures de matrimonis forçats i es comprometin recursos per erradicar-los. Per parlar-ne, ens visita la directora de l'entitat Valentes i Acompanyades, la Carme Vinyoles. Bon dia.
Hola, bon dia.
Per què va néixer aquesta voluntat d'impulsar aquesta acció als ajuntaments? Com neix Valentes i Acompanyades?
Bé, Valentes i Acompanyades va néixer ja fa 10 anys, a l'any 14, per la voluntat d'algunes noies que vivien en el nostre entorn, a les nostres ciutats, les nostres veïnes, que començaven a traslladar aquesta problemàtica que es trobaven respecte a les seves famílies, que per una qüestió de tradició, a partir d'un moment determinat de la seva edat, doncs ja les estaven buscant un marit que elles no volien de cap manera, elles volien continuar amb la seva vida, amb els seus estudis i ser dones lliures com qualsevol altra persona, no? Així, per donar suport a aquestes noies, a aquestes joves, i per posar sobre l'agenda, la taula, no?, ensenyant a l'agenda pública la problemàtica dels matrimonis forçats, que llavors era totalment desconeguda, va ser pel que va néixer Valentes i Acompanyades. I respecte als ajuntaments, nosaltres pensem que després de 10 anys de funcionament s'ha fet molta feina, hem atès més de 400 noies a nivell de Catalunya, però pensem que encara la pràctica del matrimoni forçat no és prou visibilitzada ni prou abordada, que encara tenim moltes veïnes doncs, en les poblacions que estan patint aquesta violència i que es desconeix bastant. I per això ens ha semblat que seria molt important fer aquesta campanya de sensibilització i de compromís, no?, per tenir el compromís dels municipis que des de la proximitat doncs, són capaços de poder detectar més casos de situacions que es produeixin i de poder treballar conjuntament amb ells per prevenir-los, per erradicar-los, perquè al final el que ens interessa tots plegats és que no existeixi aquesta violència.
Teniu la sensació que la cosa ha anat a més o ha anat a menys?
Depèn de com tu miris. A més, segur, perquè abans no se'n parlava i no hi havia absolutament cap recurs, no?, per atendre aquesta realitat, no? Llavors, el fet de posar-ho en l'agenda pública, doncs això està fent que moltes més persones o moltes més joves coneguin que poden tenir un recurs, un suport per no haver de passar per aquesta violència. Crec que va més en el sentit que com més se'n parla, més casos apareixen a la llum pública, perquè és una pràctica que queda encara molt amagada dintre l'àmbit familiar i comunitari. I llavors és com la violència doncs, masclista, no?, de fa molts anys aquí, que es quedava també dintre l'àmbit familiar i molta gent no coneixia el que passava a dintre les cases, no? Doncs ara és una cosa semblant que val la pena doncs, que es conegui, que es faci públic i que entre tots plegats, també els càrrecs municipals, evidentment els tècnics, però totes les persones, tota la ciutadania, prenguem consciència de que existeix i estem alertes perquè de vegades alguna jove ens pot confiar alguna situació que li està passant en aquest sentit, no? I que després tinguem els recursos per poder-li donar l'acompanyament que necessita per superar-la, per no haver-hi de passar.
A què compromet els ajuntaments aquesta moció que es van aprovant en diversos ajuntaments a les comarques de Girona?
Sí, d'entrada, que es declarin lliures de matrimonis forçats ja és una mena de posicionament polític, un compromís que crec que pot actuar molt com a taca d'oli perquè molts altres municipis doncs, ho vagin fent. I llavors els compromisos concrets estan a nivell pràctic, diguéssim, no? Nosaltres proposem, amb l'experiència que tenim de 10 anys, proposem tot un seguit de formacions a càrrecs i a tècnics municipals que siguin de l'àmbit doncs, de la sanitat, de l'ensenyament, treballadores socials, l'àmbit jurídic, etc. Formacions perquè puguin formar-se justament amb la capacitació per detectar casos, perquè creiem que encara els matrimonis passen molt desapercebuts perquè són poc coneguts, no? Llavors, aquestes jornades de formació, tenim molta confiança, perquè esperem que aquí també es generarà una xarxa de col·laboració entre els tècnics municipals i l'entitat, Valentes i Acompanyades, per poder anar abordant totes aquelles situacions que es produeixin, i sobretot per prevenir. A nosaltres el que ens interessa moltíssim, i crec que tothom, és que no se produeixi un matrimoni, no? Que es pugui evitar i que aquesta noia no hagi de passar per aquesta situació. També és cert que des de la nostra associació atenem joves que sí que han estat casades contra la seva voluntat en un moment determinat i que després s'empoderen i es fan fortes per poder-ne sortir, perquè no ho accepten, no? I en aquest moment, i amb això també els ajuntaments poden donar suport, cada una de les noies que ve valentes i acompanyades fa un treball amb ella, perquè s'ha d'aconseguir que tiri endavant a partir de molts fronts oberts que té, de vegades de tipus administratiu, amb temes de papers. Sovint ha hagut d'interrompre els seus estudis, ens interessa molt que continuï estudiant, perquè serà un dia per poder tenir la plena autonomia, un altre dia. Treballar amb inserció laboral. Sobretot, molt important, treballem la part emocional amb altres referents del grup comunitari i la part psicològica, perquè pateixen uns traumes molt terribles quan es troben en aquesta circumstància. Imagineu-vos què representa per una noia de 16, 17, 18 anys haver-se d'enfrontar la família i quedar-se sola si no té un suport, doncs, per viure lliurement com ella voldria, no? Llavors hi ha una tasca al voltant de cada noia per recuperar-la d'una violència com aquesta patida, en la que considerem que els ajuntaments des de la proximitat podem col·laborar molt eficaçment per donar-li aquest acompanyament i que pugui superar-ho.
Mm-hmm. Quins recursos existeixen, però? Perquè ara ens parlàveu de recursos municipals, tots són municipals, hi ha recursos també de la Diputació, de la Generalitat, com es pot lluitar contra això?
Bé, de fet, nosaltres tenim recursos propis, eh? Sí, o sigui, tenim un conveni amb habitatge de la Generalitat i tenim alguns pisos insuficients, evidentment, però bé, perquè hi ha llista d'espera, però tenim alguns pisos en els que les noies s'allotgen, les que necessiten sortir del domicili, n'hi ha que no necessiten sortir del domicili, no? Llavors, nosaltres tenim recursos de la Diputació, evidentment ens presentem a subvencions, no? Tenim, doncs, recursos de la Diputació, del Departament d'Igualtat i Feminismes, del Departament de Drets Socials, de la Fundació Bancària, de l'Obra Social de la Caixa, i de diferents municipis puntuals, també. Valentes i Acompanyades té en aquests moments 4 persones treballant com a professionals i fent les atencions a les joves i fent també, doncs, tota aquesta interessant xarxa de formació, no? Intentant sensibilitzar, formar, perquè això es conegui més bé, i sobretot hi ha xarxa, doncs, en això, amb treballadors socials, de vegades amb policies, quan ho requereix. Tenim situacions de noies que perquè no volen passar per aquesta pràctica les envien al país d'origen dels pares i allà, doncs, els que tenen la documentació, els passaports. Aleshores tenim que treballar, doncs, amb els consulats, d'acord amb la subdelegació del govern, no?, de Girona, en aquest cas, i amb els consulats respectius perquè aquesta noia pugui tornar a ser documentada i pugui tornar a venir al país. És una situació, són situacions molt dures, la veritat, i molt diverses també, no? Cada noia necessita una atenció diferent, sí.
Mm-hmm. Clar, aquestes negociacions, sobretot internacionals, per intentar, sí, que les noies puguin tornar, sí, deu ser de lo més complicat que feu.
Sí, és el que ens fa patir més i és el que pateix més la noia, perquè no saps mai quin resultat tindrà, saps? Vull dir, moltes vegades marxen confiades, pensant que se'n van a fer un viatge de vacances, a conèixer la família dels seus pares, perquè moltes noies que trobem en aquestes circumstàncies són nascudes aquí a Catalunya. No pensem que això és una problemàtica que passi només a països llunyans, que sí, eh? Però vull dir que recalquem que tenim que són les nostres veïnes, eh? Que van a l'escola, que van a l'institut, que te les trobes en el centre de salut, en un autobús, etcètera, eh? Doncs, com dius, quan estan en països llunyans, on els drets de les dones es respecten menys i on no ho té fàcil, no? Moltes vegades han de fer el possible per escapar-se d'un lloc on estan retingudes i aconseguir anar davant del consulat, perquè el consulat, doncs, pugui donar-los un visat per poder tornar a entrar altre cop en el país, no? això a vegades és una miqueta filigrana. A veure, per sort no són la majoria dels casos, però entre 14 i 15 casos sí que s'han treballat en aquest sentit. I no, i és que han estat detingudes bastants anys, també. Recordo una germana gran amb germans petits que va aconseguir tornar després d'haver estat 7 o 8 anys detinguda al Senegal. I ara, havent nascut a Girona, i havent sigut portada de petita cap allà, perquè s'acostumés a seguir les normes de la tradició, perquè, esclar, també és cert que les famílies que practiquen els matrimonis forçats, ells no en dirien forçats, ells dirien que segueixen unes normes que tota la vida ho han fet d'aquesta manera i que li ofereixen a la filla una seguretat, no? Les famílies tenen com molt clar que han de buscar-li un marit segur del mateix grup, no?, a la noia. Llavors les noies que s'hi rebel·len han de tenir coratge, han de ser valentes, perquè és enfrontar-se a tot el nucli familiar, ser rebutjades, no?, i entrar en un altre món, no? Per sortosament, moltes noies que ja han nascut a Catalunya, han vingut de molt petites, ja han estat socialitzades en les dues cultures, no? I llavors ho tenen com més clar quin camí volen seguir, no? Dels dos.
Això facilita la conscienciació cap a les pròpies noies?
El fet d'haver nascut aquí... Sí. Jo crec que sí, perquè han tingut molta més obertura de ment, o sigui, han anat a l'escola, han vist com viuen les seves companyes, no? Han parlat de temes d'igualtat, han fet tallers de temes d'igualtat, i elles veuen un món en el que voldrien continuar normalment, Normalment voldrien continuar, doncs, amb els seus estudis, els hi fa il·lusió, doncs, un altre dia, doncs, ser totalment independent, no dependre de ningú, no? Ningú que hagi de proporcionar els seus propis recursos, i realment també viure la vida de joves que necessiten viure, no? I, esclar, aquestes joves estan com més segures dels passos a prendre, perquè coneixen més la nostra societat. Una altra cosa és noies que les puguin portar traficades a 7 anys, a 17, no?, que ja no s'escolaritzen aquí, perquè ja no és obligatòria l'escolarització, i llavors normalment les famílies fan que visquin molt en els seus propis entorns sense permetre'ls que surtin gaire del cercle, doncs, cultural que viuen elles, no? I aquestes noies moltes vegades es troben casades, ni que sigui telemàticament, perquè això també passa, amb persones d'altres països, i de vegades, en aquests casos, amb l'objectiu de que aquestes noies, com que tenen papers, estan regularitzades, al casar-se amb persones d'altres països, faran que aquests marits puguin venir aquí, a Espanya, viure aquí, no? I aquí pot haver-hi una compensació monetària al darrere, no? Llavors, clar, aquestes noies que han viscut, han arribat aquí a 16, 17 anys, nosaltres ens estem atenent que ara en tenen 18, 19, 20, aquí cal fer un treball també de molta conscienciació sobre el que són els drets de les dones, perquè entenguin bé que els hi ha passat, perquè no ho accepten casar-se amb algú que no volen, però també cal que comprenguin que estan patint la violència masclista, com és la vida aquí, quines oportunitats tenen, com els repercutirà positivament si van a l'escola d'adults, aprenen la llengua, després fan un cicle formatiu. Cal un treball de més conscienciació en relació amb elles. Les situacions són molt i molt diferents, No hi ha un patró comú, és cert, això.
Per acabar, quins del nostre entorn, del Baix Empordà, quins municipis han aprovat aquesta moció i quins espereu que ho puguin fer aviat?
Bé, ara, de fet, estem començant, amb aquesta moció, i som una entitat petita, i encara no hem fet una campanya molt forta. Nosaltres vam començar, doncs, el novembre, com un assaig a Girona. A Girona Ciutat es va aprovar i després hem anat presentant a la Bisbal el 25 de febrer, bueno, dic en general, a Olot també, el mes de març, a Banyoles també el mes de març, a Arbúcies també, i ara properament serà a Llagostera, d'aquí un parell de dies a Llagostera. Encara abans de l'estiu creiem que farem 3 o 4 municipis més, però la idea és el mes de setembre ja, una miqueta amb els resultats obtinguts en aquests municipis, revisar una miqueta i ja estendre una campanya de Catalunya més, més consistent i més forta. Sí.
La Carme Vinyoles és la directora de l'entitat Valentes i Acompanyades que impulsa aquestes mocions contra els matrimonis forçats a casa nostra. Moltíssimes gràcies, gràcies per la seva feina i que tingui molt bon dia i endavant.
Molt bon dia i gràcies a vosaltres per la possibilitat de difondre-ho.
Ara mateix acabem d'arribar a 8:45 del matí, obrim l'informatiu explicant que els pescadors de Palamós apunten que la limitació de 120 dies de pesca anuals ideada per la Unió Europea fa inviable econòmicament la seva activitat. Així ho ha explicat el patró major de la Confraria de Pescadors de Palamós, Miquel Mir, en una entrevista al Supermatí.
Mir reclama que com a mínim es puguin treballar 180 dies, l'equivalent a 9 mesos l'any, per assegurar la continuïtat de les barques i dels llocs de feina. Tot i que les captures d'aquesta temporada han estat bones, amb molta gamba, escamarlà i lluç, els preus s'han mantingut molt baixos des del mes de març. Segons Mir, això s'explica perquè les limitacions de quilos provoquen un excés de peix al mercat, fet que fa baixar els preus i desequilibra el sistema. A més, algunes barques ja han començat a reduir els dies de sortida per intentar estabilitzar l'oferta.
Aquí a Palamós i al Port de Blanes estem fent... Sortim 4 dies a la setmana en comptes de 5, però el que ens impactarà és l'assignació de dies que ens han donat, perquè en 120 dies són totalment inviables, 120 dies de treball, i a més la limitació dels quilos de gamba, i siguent un any de captures de gamba, doncs ens han trencat l'equilibri.
Davant d'aquesta situació, les confraries de pescadors de Catalunya es van reunir recentment a Blanes per consensuar accions. Una de les primeres iniciatives ha estat impulsar una moció conjunta que ha estat aprovada per unanimitat a tots els municipis en port pesquer com Palamós. El text reclama revisar la política pesquera comuna de la Unió Europea per tal d'adaptar-la a la realitat del Mediterrani.
Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 18 i 23 anys com a presumptes autors de diversos delictes de robatori amb força en establiments comercials de Mont-ras i de Palafrugell. La detenció es va fer el passat 21 de maig, fa 6 dies, però es va fer pública ahir dilluns. La investigació va començar després d'un intent de robatori que va passar el 13 de maig en un restaurant de Mont-ras. Els lladres van tallar el cable de subministrament elèctric per inutilitzar les càmeres i alarmes i van causar desperfectes als accessos, però no van arribar a entrar al local. Els Mossos van identificar els presumptes autors i els van detenir el 21 de maig. A més, van atribuir al detingut de 23 anys un segon robatori amb força que va passar el 5 de maig en un restaurant. En aquest cas, va aprofitar que l'alarma estava desconnectada per forçar la porta i robar una desena d'ampolles d'alcohol, 60 llaunes de beguda i un ordinador portàtil. A tot això, cal afegir que el 13 de maig els mateixos dos homes ja havien estat detinguts per un robatori que va tenir lloc en una rostisseria de Mont-ras. Els agents els van trobar asseguts en un banc a prop del local amb diverses ampolles d'alcohol robades. Amb diversos antecedents policials, els dos detinguts van passar a disposició del jutjat de guàrdia de la Bisbal. La portaveu d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Palafrugell, Mònica Alcalà, és la nova presidenta d'Esquerra Republicana al Baix Empordà. És també diputada a la Diputació de Girona i encapçalarà el partit amb Carme Vall, que serà secretària general d'Esquerra al Baix Empordà. En declaracions a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell, Alcalà avança els principals reptes, que els principals reptes que tenen és donar a conèixer les iniciatives municipals.
Intentar començar a treballar amb les seccions locals per ajudar-los doncs, a obrir aquestes seccions locals, que la gent pugui conèixer doncs, quines accions fan des de cada un dels municipis, des dels grups municipals que puguin explicar més obertament i que, per tant, sigui espai de trobada i que creïn espais de debat.
En els pròxims mesos, per tant, acompanyaran les diferents seccions perquè ja preparin les pròximes eleccions municipals del 2027. De fet, Esquerra Palafrugell encara no ha confirmat si Mònica Alcalà serà la candidata a les pròximes eleccions. El Consell Comarcal i l'Àrea de Turisme organitzen 4 visites guiades accessibles en espais que porten el segell de Turisme per tothom al Baix Empordà. Carla.
El cicle de visites està destinat a persones amb discapacitat auditiva, visual, cognitiva i física. I a hores d'ara s'han ofert 2 visites de les 4 programades. La primera va ser a l'Estartit per a persones amb mobilitat reduïda i l'altra es va celebrar a Ullastret i estava dirigida a persones amb discapacitat auditiva i va comptar, a més, amb el suport d'un intèrpret de llengua de signes catalana. Les pròximes visites programades seran al Centre Històric de Palafrugell i al Museu de Suro de Catalunya, adreçada, en aquest cas, a persones amb discapacitat visual. També hi haurà una gincama al centre de Platja d'Aro per trobar les mascotes del municipi.
La colla gegantera de Palafrugell ha fet una crida oberta a la ciutadania per participar aquest dimarts en la gravació d'un programa de televisió. Serà a Plaça Nova entre 6:45 de la tarda i 7:15. Segons han explicat, l'objectiu és donar a conèixer els gegants i el municipi. Per això demanen que Plaça Nova s'ompli de públic mentre fan ballar en Pitu, la Lluna i els 8 capgrossos. Ho explica a Ràdio Palafrugell en Miquel Muñiz, cap de la colla gegantera.
Hola, oients de Ràdio Palafrugell. Soc en Miquel, el president de la colla gegantera de Palafrugell, i necessitem moltíssim la vostra ajuda demà a Plaça Nova de 6:45 fins a 7:15 de la tarda, ja que estem enregistrant un programa de televisió per donar a conèixer els gegants, els capgrossos, la nova entitat de la colla gegantera i la vila de Palafrugell.
La gravació s'inclourà dins d'un espai televisiu sobre la cultura popular i, per tant, la colla anima a tothom a anar-hi i col·laborar en el programa. L'Ajuntament de la Bisbal ha començat una nova formació adreçada a persones que estan a l'atur de més de 45 anys. El curs està pensat per capacitar futurs vetlladors, monitors de menjador i responsables de transport escolar, amb l'objectiu de reforçar la seguretat i la professionalització als centres educatius del municipi.
La formació, que té una durada de prop de 150 hores, es fa a l'Ajuntament Vell. Està dissenyada perquè els participants puguin adquirir o actualitzar coneixements relacionats amb la vigilància i el suport a l'alumnat. Aquest programa respon a una demanda creixent de perfils professionals que treballin en contacte directe amb infants i adolescents, garantint entorns escolars segurs i de qualitat. L'alcalde de la Bisbal, Òscar Aparicio, ha inaugurat oficialment el curs. Ha remarcat que l'atenció s'alinea amb el compromís del consistori de millorar les oportunitats laborals a la ciutadania. Segons Aparicio, aquesta línia de treball ja ha generat un impacte positiu i es vol continuar aprofundint-hi durant els propers mesos. El projecte es desenvolupa amb la col·laboració de les cambres de comerç de Girona i Palamós, així com en diverses empreses de la ciutat. L'alcalde ha destacat també l'esforç que s'ha fet en aquesta legislatura per modernitzar l'àrea d'ocupació municipal i per reforçar els vincles amb agents socials i econòmics del territori. Finalment, Aparicio ha subratllat que aquesta formació no només és una oportunitat per als aturats, sinó també una eina per millorar serveis com el menjador i el transport escolar, aspectes clau pel benestar dels infants.
Professionals de salut del Baix Empordà ja són oficialment exfumadors després d'haver deixat el tabac durant el 2024. Han seguit el programa de deshabituació tabàquica impulsat pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals, que els ha ofert un seguiment mèdic, suport emocional i medicació gratuïta.
Aquesta iniciativa està en marca dins del projecte d'Empresa Saludable i amb el compromís com a membres de la xarxa d'Hospital Sense Fum. Des del setembre del 2023, un total de 47 treballadors han participat en el programa. A banda de les 10 persones que ja han superat l'addicció, només es troben encara en procés, mentre que 28 han tingut una recaiguda. Tot i això, entre tots han acumulat prop de 3.500 dies sense fumar, l'equivalent a una persona que fa 9 anys que no fuma. El programa fa un seguiment telefònic personalitzat durant l'any i valora aspectes com l'ús del medicament, els efectes secundaris i els canvis d'hàbits. Quan es compleix un any sense fumar, el servei envia una postal d'aniversari per reconèixer l'esforç. Coincidint amb la Setmana Sense Fum, els centres d'atenció primària i l'Hospital de Palamós organitzen activitats divulgatives per promoure els beneficis d'un entorn lliure de fum. Aquest divendres, el CAP de Palafrugell, el de Torroella i l'Hospital de Palamós instal·laran un laboratori dels sentits, amb fruites i plantes aromàtiques per destacar com milloren el gust i l'olfacte 48 hores després de deixar de fumar. A la Bisbal d'Empordà, la campanya se centra en els joves. Els dos instituts del municipi, el Cor de Maria i l'Institut de la Bisbal, faran activitats de sensibilització sobre els riscos dels vapers i la importància de no iniciar-se en el consum de tabac. També s'exposaran una quinzena de cartells elaborats per estudiants de batxillerat artístic amb el lema "Que la salut sigui el teu premi". El cartell guanyador ha estat el de l'artista Luar Ferrero López.
Tres alumnes de l'Institut de Palamós han guanyat el Premi de Recerca Vila. El jurat ha valorat l'originalitat de les propostes, la seva aplicabilitat al municipi i l'ús rigorós de tècniques de recerca. Les tres propostes aporten una mirada innovadora sobre temes d'interès local com l'urbanisme, la cohesió social i l'esport.
Sí, l'acte de lliurament es va celebrar el passat divendres 23 de maig a la Capella del Carme. L'acte va comptar amb la presència de Maria Puig, regidora de Patrimoni i Arxiu, i de Yolanda Aguilar, regidora d'Ensenyament i de Ciutat Educadora de la Ajuntament de Palamós. Un dels treballs premiats ha estat Les Rotondes com espais culturals i identitaris, proposta de disseny per a Palamós, de Cristina Quadrat Vallejo. També ha estat guardonat el millor amic de l'humà, de Lídia Cerdà i Artuig, i Palamós, Paradís de l'Esport, de Nora García i Urbano. Durant l'acte també es va presentar l'edició impresa del treball guanyador de la convocatòria anterior, pintures antiincrustants i de coure al litoral de Palamós, elaborat per Marcel Mata. L'estudi aborda l'impacte ambiental d'aquestes pintures en el medi marí i ja es pot consultar en línia al lloc web del Servei d'Arxiu Municipal de Palamós. El Premi de Recerca de Vila de Palamós forma part del projecte educatiu de l'Ajuntament per fomentar la recerca local entre els joves. L'objectiu és afavorir el coneixement crític del municipi i donar eines per a l'anàlisi de la realitat present i passada. Aquest premi es complementa amb la beca cooperativa L'Equitativa, una altra iniciativa municipal vinculada a la memòria històrica i social de Palamós. La resolució de la convocatòria per al bienni 2025-2026 es farà pública durant el mes de juny.
La sardana Aires de Plec del figuerenc Aniol Masdéu ha estat reconeguda amb l'accèssit del Premi Popular de la Sardana 2024. El veredicte es va anunciar aquest dissabte al Teatre El Jardí de Figueres durant la 35a edició del concert final de la sardana de l'any.
La peça està inspirada en el to festiu de la Plec de la Bisbal i és la segona sardana del jove compositor que, a més, és trompetista a la cobla La Principal de Banyoles. Aires de Plec es va estrenar durant la 62a edició de la Plec de la Sardana de la Bisbal, celebrada l'any passat, i ja des d'aleshores ha destacat pel seu caràcter alegre i ballador. El certamen premia les millors estrenes de sardanes classificades en tres categories: Premi als Joves Talents, Premis de la Crítica i el Premi Popular. Aquest darrer guardó rep el suport de més de 90 emissores que emeten cada setmana les sardanes seleccionades durant les fases eliminatòries. A més, el públic assistent al concert també pot votar en directe la seva obra preferida.
Tres minuts i tres quarts de nou del matí. La begurenca Clàudia Cabello guanya la plata al Campionat d'Espanya de Perruqueria Canina i es classifica pel Campionat Europeu.
Sí, Clàudia Caballero encara aquest nou repte internacional que li permetrà competir amb dos gossos i sumar punts per al rànquing europeu. La begurenca consolida així la seva carrera després d'anys de dedicació en el camp de l'estètica canina. Des de l'Ajuntament de Begur han afirmat que és un orgull que una jove del poble triomfi amb esforç i dedicació en un àmbit tan especialitzat.
L'empordanesa Txell Arós es proclama campiona de Catalunya de golf. Amb només 13 anys, la victòria li permet disputar el Campionat d'Espanya al juny i l'europeu d'aquesta setmana a Escòcia.
Txell Arós, golfista jove de Torroella de Montgrí, s'ha coronat aquest cap de setmana campiona de Catalunya de golf en categoria infantil. La competició s'ha disputat al camp La Roca Golf, a la comarca del Vallès Oriental, i ha reunit jugadors i jugadores de les categories infantil, Alaví i Benjamí. Amb només 13 anys i representant l'Empordà Golf Club de Gual, Alós s'ha imposat després de dues jornades amb un total de 147 cops, 8 menys que la segona classificada, Carla Velázquez. Les seves targetes han estat de 76 i 71 cops. El podi l'ha completat Nicole Licomanova amb un total de 155 cops. Gràcies a aquest triomf, Txell Alós participarà al Campionat d'Espanya, que es disputarà els dies 25, 26 i 27 de juny a Cádiz. A més, aquesta mateixa setmana té previst competir a l'europeu que se celebra a Edimburg, a Escòcia. La jove esportista explica que el primer dia no va aconseguir el seu millor resultat i va quedar en segona posició provisional, però l'endemà va recuperar el seu nivell habitual i va capgirar la classificació per aconseguir la victòria. Assegura també que vol aprofitar l'europeu per aprendre de jugadores amb més experiència i aspira a quedar entre les 10 primeres. Amb aquest triomf, Txell Alós suma el seu tercer campionat de Catalunya després d'haver guanyat els anys 2022 i 2023 en les categories Benjamí i Alaví. En només 3 anys i mig, practicant el golf, s'ha convertit en una de les joves promeses més destacades del país.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Com cada dimarts parlem de llibres amb la Maria Teresa Calabús, la llibreria El Cucut de Torroella. Bon dia.
Hola, molt bon dia, com esteu?
Molt bé, i tu?
Bé.
Sí.
Preparats per a començar aquest dia de sol, a veure si, no sé, la gent surt més, com que al maig en les llibreries no ens venen a visitar gaire. Tothom té un llibre de Sant Jordi encara.
Clar. Estem ocupats, no?
Esperem que exacte, que el bon temps es animi a sortir i a passejar.
Sí, a més, atenció, perquè a partir de demà calorada intensa, eh?
Bueno, doncs mira, cap a la platja, llavors sí, estarem més sols.
A la platja a llegir, acabar els llibres i a tornar a buscar existències.
Bueno, sobretot aquests més tipus llibre d'aeroport, no?, que en diguem, aquestes edicions de butxaca lleugeres, que un cop l'acabes el regales a algú, o el deixes, si vas a hotel, el deixes a l'hotel perquè facis biblioteca.
Sí, sí, els aeroports britànics, és increïble les ofertes de llibres que fan.
Sí, el que s'ha d'eliminar i el que s'ha de donar d'oferta ho porten tot allà?
Sí, sí, sí. O sigui, com llibres a meitat de preu, jo a vegades m'ha passat que dius, mira, quan vaig a Londres i sempre m'agrada comprar algun llibre, dic, bueno, espera, aviam si te'l trobes, si el trobes a l'aeroport. I efectivament, uns descomptes que jo no sé.
Clar, bueno, és com l'espai del llibre de segona mà, no? El que aquí està només amb llibreries, allà han trobat el camí fàcil que sigui l'aeroport.
Sí.
És normal.
Sí, sí.
La gent quan està a punt d'embarcar pensa que no tinc res, no, si em va un mòbil, la tauleta i tal, no puc consultar o no tinc bateria. I mira, llavors és com reaccionen que un llibre pot ser una bona solució.
Sí, sí.
Bueno,
de què parlem avui? Perquè mira, crec que el llibre del que parlem avui, o l'autora de la qual parlem avui, no la trobarem a les llibreries d'aeroports britànics.
No, la Mar Camps, una noia nascuda a Palamós l'any 91, és a dir, que té uns 34 anys ara, ha estat treballant a Celrà i en aquests moments, segons he llegit a internet, viu a Calàbria. Llavors, el llibre que tenim a les mans es diu Sense mans pel camí fondo, és una obra editada per l'editorial Gavarres, que sabeu que des de fa uns anys fins ara editava les revistes, les Alberes, les Gavarres, ara fa també narrativa i llibres de no ficció. En aquest cas estem amb una obra que podríem dir dietari, perquè ella posa data en el text que posa i llavors explica experiència personal però ben trufada amb reflexions, va? Vull dir, no es limita a dir què li ha passat i les seves emocions, sinó que ella el que fa és reflexionar sobre la família, sobre la mort, sobre l'amor també. Sobretot també he vist la desubicació, per la raó que sigui, jo com a empordanès estic molt bé aquí, però la Mar reflexiona de la necessitat de marxar del lloc on ha nascut i ha crescut. Perquè ella diu, en l'obra i en els primers capítols, que veu els morts, no en el sentit dels veu, però que és conscient de totes les pèrdues de la gent que ha marxat i que en els pobles la mort és molt més propera, perquè, vull dir, hi ha tots els veïns, els coneguts, ens coneixem més, per tant, els morts són més propis, més compartits, no són tan anònims. I, de tota manera, el lloc on decideix anar, en aquesta obra que tenim ara a les mans, és al sud d'Itàlia, on arriben tantes pateres i s'apunta a una cooperativa ONG, més o menys queda clar aquesta idea, en la qual voluntaris i col·laboradors acullen els migrants que arriben, els hi busquen un allotjament i els acompanyen uns dies. Són conscients que després poder no els hi donaran l'allotjament, vull dir, el país els rebutjarà, però de moment l'alegria d'haver viscut, haver sobreviscut a la travessia i d'haver pogut arribar a terra ferma i que els estiguin esperant, doncs és una imatge bonica la que explica. L'obra es llegeix molt, molt ràpidament perquè està escrita d'una manera molt àgil, però és, cada capítol és una reflexió important, vull dir, és dels llibres que la gent pot subratllar, o sigui, qui li agrada llegir i qui li agrada trobar missatges no pot llegir la Raig, vull dir, és un llibre de 100 pàgines, 105, 107, però vaja, sí que es pot llegir en una tarda, però no ho acabo d'aconsellar en el sentit de dir, bueno, potser et perdràs la meitat del que t'està dient la mar.
Mm-hmm. El poble, doncs, és a dir, ell, com deies, ella viu en un poble, se'n va a Calàbria. Sí. Hem d'ubicar en un municipi del nostre entorn?
Ella em parla de Valltorta.
Vale.
Val? Valltorta, vull dir, és on està... és on decideix, d'on decideix marxar. Ja et dic, les reflexions són de molta mena. Mira, he assenyalat un paràgraf d'aquest primer, està a la pàgina 15, perquè perquè veieu una mica com escriu i també quines són part d'aquestes reflexions que fa. Ja tenim temps, no?
Sí.
Sí? Doncs sí, sí, mira, sí, sí. Diu, per la gent que tenim pressa, que pensem que fem tard a la vida en general i que creiem que cada cop triem malament la cua del mercat, la més lenta, per a la gent que enyorem el passat i només tenim ganes que arribi demà, caminar ens fa un bé per l'ànima, ens fa callar els neguits. La Maria em va ensenyar això d'anar mirant a terra i el de no passar ànsia, que ja arribaràs. Un cop a dalt sentiràs aquella cosa fugissera, que potser dura 5 segons i que t'omple el pit i que val tots els esbufecs. Bueno, una mica aquesta necessitat de córrer per tot arreu, eh? I després una altra que parla dels records. Diu, em crec els records dels altres. Explico records que no són meus i que potser n'hi van passar, perquè els records s'hereten, com la nostàlgia. He heretat els records i la nostàlgia de la meva àvia i dels meus oncles. S'hereten de les persones que estimem, de les que admirem, i sense preguntar-me si a mi m'hauria agradat viure aquell món. Del meu pare i de la meva mare no en guardo cap nostàlgia perquè no els agrada parlar del seu passat, no els interessa. I la nostàlgia només es transmet d'aquelles persones que enyoren el seu ahir. Això està, aquests textos, aquests paràgrafs estan enmig d'aquest dietari en el qual ella... aquest dia, en aquest moment, ens diu, per exemple, doncs, que agafa l'avió i que se'n va cap a Itàlia, o que està fent la maleta, o, en fi, tota una quotidianitat que llavors, no, ja et dic, no hi ha capítol en el qual no es parli d'una reflexió. També hi ha molt de llenguatge, i de tant en tant, amb lletra cursiva, diu coses com retinyol, lireta, iglesia, menjut, m'aixecut, aquestes expressions empordaneses els assenyala, però els reivindica també. Hi ha molt de llenguatge en aquest llibre. Mm-hmm. Molt de llenguatge empordanès, eh? Que, bueno, que si no estés en negret, ai, en cursiva, vés a saber. Igual hi hauria algú que no detectaria que no és una paraula de Pompeu Fabra.
Ja. Yeah. Marc Camps, o sigui, ella és, viu a Celrà, és mestra de primària, veig.
Sí, però ella ha treballat molt en el món de la premsa i la ràdio, eh? Ha publicat la revista Gallera, jo no la conec, però vosaltres poder sí. I ha estat en els informatius de Catalunya Ràdio i també ara està col·laborant a la Girona FM.
Val. Molt bé.
O sigui que és del teu ram.
Sí, sí. Sí, 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 sí.
Igual la podeu trobar i la podeu entrevistar.
Seria ideal, és que és el que estava mirant. Estava buscant fotos, aviam si la conec, perquè clar, que ens coneixem tots, també.
Ha de ser... heu d'haver coincidit en algun lloc,
sí.
Segur, i de veritat que ha de ser una persona molt propera, i si no, l'editorial Gavarra segur que et passa un correu electrònic o... perquè el llibre és molt interessant en aquest aspecte. Dir també que Gavarres està fent unes publicacions amb llibres molt encertades, sí, també molt del territori empordanès, i amb unes portades molt lluminoses, molt amb il·lustracions d'Àngel del Pozo, que probablement totes siguin d'ell, perquè tenen molt de color, sempre hi, normalment hi ha el vermell, i és un dibuix, no són fotos, la portada és un dibuix, una il·lustració d'Àngel del Pozo, i criden molt atenció a la taula de les novetats, de seguida la vista t'hi va.
Molt bé. Doncs m'agrada molt aquesta recomanació. És novetat, però, això?
Sí, aquest va sortir ara abans de Sant Jordi, el mes de març, més o menys. Una mica tard, perquè les llibreries el hagin pogut pair. O sigui, per pagar d'un llibre per Sant Jordi ha d'haver sortit gener-febrer. I millor per Nadal, val? O sigui, sí que les novetats i la premsa i la publicitat parlen molt dels últims que han sortit, i per això també es ven el que es ven, però els llibreters, per poder pagar d'un llibre, l'hem d'haver pogut tenir més temps, i el motiu pel qual no n'he pagat abans és perquè m'agrada haver-los elegit, no us puc pagar d'un llibre pagant-vos del títol, l'autor i l'editorial, vull dir, hi hem d'aprofundir, no? I en tenia moltes ganes d'aquest de la Mar Camps.
Molt bé, doncs autora local, sobretot, i bueno, de fet, imagino que Gavarres deu publicar força autors locals, no?
Sí, molt de Xavier Febrés, també.
Sí,
va començar amb un llibre d'en Pairugui, que, bueno, que havia ja mort fa anys, però després també ha escrit sobre en Josep Navarra Santa Eulàlia. Sí, té, ara jo crec que ja, déu-n'hi-do, té bastants llibres publicats. Aquell Ensenya amb la llengua, no sé si us recordes, sí, d'un metge...
Sí, vam parlar, no? Vam parlar fa...
Vam parlar, sí, Ensenya'm la llengua, vam parlar, és un llibre boníssim, a part de divertit, que és parlar del llenguatge mèdic i de com la gent explica la malaltia, cuissó, rau-rau, aquestes que, esclar, depèn de quins metges venen d'altres països, diu, si tinc rau-rau, pobres, entenc que sigui difícil d'entendre. I és magnífic, un llibre magnífic. Jo crec que Gavarres està fent molt per a tota aquesta cultura nostra, vull dir, gironina, no parlem només empordanesa, gironina i, bueno, i catalana, vull dir, no ens limitem aquí al territori, vull dir, el defensen i el posen a sobre la taula, però ha de ser d'interès per tot Catalunya, no?
Doncs hi tindrem un ull posat, Editorial Gavarres. Moltíssimes gràcies. Recordem títol i autora, sí, del llibre d'avui.
Mar Camps, Sense mans pel camí fondo, i Editorial Gavarres.
Mare Teresa, Mare Teresa Galabús, de la llibreria El Cucut de Torroella, moltíssimes gràcies, que tinguis molt bona setmana.
A vosaltres igualment. Fins aviat. Adéu-siau.
Fins aquí aquest supermatí d'avui dimarts 27 de maig del 2025, en què us hem explicat que els pescadors de Palamós apunten que la limitació de 120 dies de pesca anuals que ha ideat la Unió Europea fa inviable econòmicament la seva activitat. El patró major de la Confraria de Pescadors de Palamós, Miquel Mira, ens ho explicava aquí al supermatí, reclamen que com a mínim puguin treballar 180 dies, l'equivalent a 9 mesos a l'any. També hem explicat que Mònica Alcalà és la nova presidenta d'Esquerra Republicana al Baix Empordà, o que el Consell Comarcal del Baix Empordà impulsa un cicle de 4 visites guiades accessibles per col·lectius amb discapacitat física, auditiva, visual i cognitiva. Que la colla gegantera de Palafrugell fa una crida a omplir Plaça Nova de Palafrugell avui dimarts a la tarda, a partir de 5:45 de la tarda, perquè es gravarà un programa de televisió i necessiten tenir la plaça plena i amb tothom pendent. I per tant demanen la participació del públic per donar visibilitat als gegants del poble. L'Ajuntament de la Bisbal també ha engegat una formació adreçada a persones aturades de més de 45 anys, o el Premi de Recerca Vila, que s'ha atorgat a 3 alumnes de l'Institut de Palamós. Hem parlat també de la begurenca Cristina Caballero, que ha guanyat la plata al Campionat d'Espanya de Perruqueria Canina, o l'empordanesa Txell Alós, que s'ha proclamat campiona de Catalunya de golf en categoria infantil. I pel que fa al temps... Jornada novament tranquil·la a la Baixa Empordà, amb núvols baixos que aquest matí ens han acompanyat, però que desapareixeran i deixaran una tarda amb domini del sol i alguns núvols prims. El vent bufarà de nord al matí, mentre el garbí s'acabarà imposant a la tarda. Avui serà l'últim dia amb temperatures suaus. A partir de demà, dimecres, tindrem calor d'estiu en majúscules, amb valors de 30 graus o més a l'interior. Xafogó a la costa, amb algun banc de boira puntual. Tornem demà aquí al Supermatí, l'informatiu conjunt de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital, i que també heu pogut sentir per Ràdio Begú i Ràdio Bisbal, cada dia més emissores que connecten amb aquest informatiu comarcal que explica tot allò que passa al Baix Empordà. Que vagi bé, tingueu molt bon dia.